придумай, где ты была все четыре дня.
No ho sabia que donava suport a l'Emili Rousseau.
Bueno, les seves raons deu tenir.
Pere, va, Joel, queda't una mica més. Camarada Manel Elias, Moscou, bon dia, bona hora.
Home.
Bon dia, què tal?
Bé, i tu?
Molt bé, aquí contents de sentir-vos.
Tu ets del Barça, ets del Club Esportiu Berga, t'has fet del Lokomotiv de Moscou.
O del CSKA.
A mi m'agraden tots els que juguin de manera neta i creativa.
Neta i creativa?
Què et sembla?
Em sembla que no sé què vol dir.
Jo tampoc. No, és que tinc allò de periodista que ja no es porta, d'intentar ser... I no, és impossible.
Ara t'has de fotre en una trinxera, home.
Sí, sí, ara t'has de decantar allò obertament per uns i pels altres. Sí. I amb el futbol s'està més permès, eh? Vull dir que, en general, els mitjans de comunicació posten més. Amb temes polítics ja s'ha d'anar més en compte. Però jo em mantinc així. Amb tothom qui jugui net, que guanyi.
A Rússia suposo que dir que ets del Barça t'obre moltes portes, no?
Sí, sí, sí. A Rússia, primer, els encanta Barcelona, però d'una manera espectacular. Yeah. Es comenta fins i tot... això ho he viscut, eh? I aquí fa servir, potser d'algun altre lloc d'Espanya, diguem, i que quan ve aquí diu que és de Barcelona perquè això triomfes més, ja m'enteneu.
Vaja.
Sí, sí.
No, jo no t'entenc, eh? Què vols dir, Manel?
Que hi ha madrilenys, que hi ha madrilenys.
Que tu pots ser de qualsevol altre lloc d'Espanya, però que si tens davant algú que t'interessa allò, mantenir-hi relacions més estretes, pots arribar a dir que és de Barcelona sense problema, perquè saps que a Barcelona diran: ostres, Barcelona, la meva ciutat preferida, tal. A Rússia, Barcelona, els encanta.
Es veu que estan comprant, Manel, es veu que estan comprant molts de pisos, els russos, aquí a Barcelona. L'altre dia
bueno, això ja ve de lluny.
Sí, tot el gòtic.
Sí. Sí, i per exemple a la Costa Brava, etc. Sí, a Alacant compren molt a Espanya.
Creus que ens en podem enfiar d'aquesta gent?
A veure, són gent que té molts diners, diguéssim, en efectiu, però sentia, per exemple, el butlletí amb la Neus Bonet, no sé si heu escoltat a Navalny, que deia tot això de les sancions que aneu imposant contra Rússia. Recordem que Navalny és el principal opositor a Vladimir Putin i que ara està a Berlín perquè se'l van intentar treure de sobre, sí. segons diu ell, enverinant-lo, sí, sí. amb Novichok. Aleshores, ell ha dit, totes aquestes sancions, mentre tinguem gent, oligarques, amb els iots a Barcelona o Mònaco, però ha posat l'exemple de Barcelona, Putin seguirà fent la seva, poc mal li farem, perquè això és una qüestió de diners. Clar. És a dir, sí, sí, els agrada Espanya, els agrada molt Catalunya, em trobo molt russos, a més, que quan els hi preguntes una mica, oh, Barcelona tal, i els hi preguntes una mica, saben de què parlen, és a dir, ho han visitat bé, et poden fer una descripció del pont de Besalú, que ja m'agradaria veure'm a mi parlant de la mateixa manera, exacte, i sí, sí, els agrada Barcelona.
I aquí l'equip de moda, quin és ara mateix a Moscou? El Lokomotiv, el Rubin Kazan?
És a dir, els equips que tenen opcions sempre de guanyar són el Zenit de Sant Petersburg. Aquest és el que normalment està sempre últimament al capdamunt de tot, i després hi ha tres o quatre equips per sota que intenten disputar el campionat, no? El que està fent ara, el que la temporada passada podem dir que va ser equip revelació, és el Rostov, que si no m'equivoco l'entrena el Karpin,
el Valeri Karpin,
sí, coneixerà. Ah, sí. Aquest va jugar al Celta, no?
Exacte, havia jugat al Celta, havia sonat fins i tot, em sembla, cap al Barça, però que no va acabar de prosperar. Però després sempre hi ha o el CSK o el Lokomotiv, que estan en els llocs capdavanters. I cadascú té els seus clubs. El que passa és que aquí la gent li agrada més les altres lligues, és a dir, cadascú té el seu club, però se segueix molt la lliga espanyola, la italiana, l'anglesa, i per exemple hi ha moltíssima gent del Barça aquí a Moscou, moltíssima.
El que passa és que Vladimir Putin, ell no sé si és gaire futbolero, el que sí que sé que és molt aficionat al judo, no?
No, perquè ell
sí,
el feia, no?
Putin explica, ell explica moltes vegades que de petit, diguéssim, que era un nen gamberro, és a dir, que s'ajuntava amb males companyies, que anava pel mal camí. Ell considera que després s'ha redreçat molt, eh? Aleshores, diu que el va salvar el judo, és a dir, que no es va perdre la vida gràcies al judo, un bon entrenador que va començar a tenir unes rutines, una disciplina, etc. I sí, sí, ell va ser cinturó negre de judo, i un esport aquí que és, que, que, que és una barreja de judo amb altres arts marcials, diria que amb lluita lliure, sí? Que és el sambo, que és molt potent aquí a Rússia. Però va prometre que aprendria a jugar hoquei gel, que és un altre esport aquí molt potent, uh-huh. I ara el veiem, per exemple, quan celebra el seu aniversari, sempre hi ha un partit allò d'ex-llegendes de l'hoquei, i ell és un esport que practica. Diria que si hagués de fer un rànquing aquí, el primer esport del país és el futbol, però què els passa? Que els seus equips no el juguen bé. Clar. No el juguen bé ni amb estil, ni tampoc fan això que tenen pasta aquí, però alguns clubs, però no fan fitxatges extraordinaris de jugadors estrangers. El Cheryshev, em sembla, o alguna cosa així, sí, aquest que jugava amb el València...
Sí, sí, amb el Madrid.
Doncs seria aquí... de lo millor que hi ha. Han fitxat al Sant Petersburg el Malcolm i és el millor de l'equip, o el segon o el tercer. Hòstia, no? El és a dir, que no acaben de tenir allò fitxatges gaire espectaculars. L'Eto havia jugat amb un equip del Dagestan, imagineu-vos. Sí. Però ja són al final de les etapes, no? Quan pagàvem molt fort, sí, i aquest equip ha desaparegut.
El Rubín Casano, mapa. No era?
Sí,
no, ell crec que jugava amb l'Angi, que és un equip del Dagestan.
Ah, l'Angi, aquell, sí, amb el que Roberto Carlos.
Li posaven, sí, un avió privat per anar a entrenar, sí, cada dia. I...
Escolta'm, ell vivia aquí a Moscou tan tranquil·lament i s'anava al Dagestan allò a fer un parell d'entrenaments i a jugar, no? Però vull dir que l'esport més popular no és el que ells practiquen millor. En canvi, veure aquí un partit d'hoquei gel és una meravella. El CSKA de bàsquet és molt potent, juguen molt bé.
I tu quin esport practiques, Manel? Perquè no sé si, clar, fer footing, per exemple, és una cosa que no sé si es pot fer gaire a Moscou, no?
Es pot. El que passa que... és dur qui fa esport a l'aire lliure, és dur, perquè tenim molts mesos d'hivern, però bueno, intento córrer, nadar en piscines cobertes, evidentment, tot home, i que n'hi ha una de molt xula, que és descoberta amb l'aigua...
calenteta.
Sí, i és una experiència brutal. Pot estar nevant i tu nades. El que passa és que els preus aquí per entrar a una piscina són estratosfèrics. És a dir, quan pagues una entrada pots nedar com a molt 90 minuts. A mi me'n sobren 87, però vull dir que no pots passar-te... No dius allò de pago i m'hi quedo tot el dia, no. I pots estar pagant 20 euros tranquil·lament. A més, has de pagar primer una revisió mèdica... vull dir que és molt car, no, la majoria de gent no s'ho pot permetre, això.
3 minuts per arribar a 3:15. Manel Elias, ho hem de deixar aquí, una abraçada cap a Moscou, cuida moltíssim.
Igualment, una abraçada forta.
Adéu, Manel.
I moltes gràcies també al Joel Díaz en aquest dissabte de comunista, i de fer una petita pausa, de seguida viatjo també cap a Brussel·les amb el Jordi Baró. Continuem obrint finestres al món. Què aquesta tarda, Joel?
Bueno, aquesta tarda, no sé, peli, manteta, no?
Hosti, quina cosa més monòtona, eh?
És que, noi, què vols
fer? Bé que això...
Què vols fer?
No ho sé, noi, però fes que...
Tu què faràs?
Jo treballar, perquè jo demà tinc programa.
Ah, clar.
No,
però si això t'ho fan al teu equip, tot.
Sí, bueno, ja,
tu t'asseus aquí i llegeixes el guió.
Jo m'ho he d'estudiar, també, a vegades, eh? Clar. Tot això que fem, que sembla tan improvisat i tant d'això, ara de preguntar-te què faràs...
Roger!
Tu ara estàs escrit aquí que aquesta tarda, en principi, peli i manta.
A veure si et donen un programa a TV3, home.
Fem una pausa i ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Continuem obrint finestres al món. Som el suplement, som a Catalunya Ràdio de Moscou. Ara viatgem fins a Brussel·les. Jordi Baró, bonjour.
Hola, bon dia, bonjour.
Què tal, com anem?
Bé.
Tu és futbolero també o no, Jordi?
No, gens ni mica.
Gens ni mica, eh?
No, i ho era molt de petit, però no sé per què exactament me'n vaig cansar i ja està, eh? Mai més he tornat a mirar un partit de futbol.
I els belgues, quins són els esports de capçalera?
A veure, aquí el futbol se segueix molt, però sobretot per la selecció belga. Durant el Mundial, per exemple, hi va haver una febre brutal. I saps que de la selecció belga té un seleccionador català, Roberto Martínez, sí, que se'n va parlar molt ara fa 2 anys. Doncs sobretot la selecció belga. Pensa que és un país petit, són 11 milions d'habitants. No té una lliga de futbol, diguéssim, internacionalment molt potent. Però la selecció sí que té molta força.
Doncs pendents d'aquestes... I a nivell d'esport que practiquen, així com el Manel ara ens explicava que el Putin fa judo i que alguns fan natació, s'assembla una mica als costums de Catalunya? Catalunya o no?
Jo diria que sí, sí.
Sí, no?
Sí.
Llegíem aquesta setmana que Alemanya tancarà les pistes d'esquí durant el Nadal i això vol dir que també ho faran a la resta de països europeus. Crec que ha provocat força rebombori entre els països que viuen del turisme de l'esquí, no?
Sí, hi ha, de fet, una gran disputa entre governs europeus, sobretot del centre d'Europa, per què s'ha de fer exactament amb les estacions d'esquí. Saps que l'any passat, durant la primera onada, hi va haver un brot bastant important en una estació austríaca i això va generar molt de debat i ara és precisament Àustria la que diu que mantindrà les estacions d'esquí obertes i en canvi Alemanya està fent molta pressió perquè les estacions d'esquí tanquin. De fet, la cancellera Merkel aquesta setmana demanava que hi hagués una solució europea, és a dir, que es decideixi per acord de tots els estats tancar les estacions d'esquí. França i Itàlia estan seguint Alemanya, però Àustria es manté amb que obrirà les estacions d'esquí.
A Brussel·les s'està parlant molt també de les reunions per Zoom, bàsicament perquè hi ha polítics que es neguen a creuar literalment un carrer per assistir a reunions presencials de la Comissió Europea. Explica'ns això perquè crec que hi ha alguns diputats europeus que tenen problemes per fer reunions telemàtiques, no?
A veure, sí, o sigui, aquí fins i tot aquesta nova manera de negociar i de reunir-se ja des de la primera onada es va batejar com la diplomàcia del Zoom, perquè és veritat que s'han acabat gairebé totes les reunions cara a cara. Ara, al desembre, per exemple, hi ha una cimera de líders europeus i estan estudiant la possibilitat de tornar-se a reunir físicament aquesta vegada, perquè hi ha coses importants a negociar, i els mateixos diplomàtics reconeixen que negociar a través d'una pantalla és molt difícil. Aquesta diplomàcia del Zoom té moltes molèsties, i l'altre dia en conversa amb un alt diplomàtic explicava que és molt pesat, que és molt molest, i que els funcionaris de la Comissió Europea realment no creuen literalment al carrer per anar a les reunions del Consell Europeu. Són dos edificis que estan davant per davant al mateix carrer i aquest funcionari deia que li resultava molt molest haver-se de reunir per videoconferència quan els funcionaris podien simplement creuar al carrer. I va passar també un episodi curiós que no sé si vau seguir, que és que un periodista holandès va aconseguir-se colar en una reunió de defensa de la Unió Europea, de reunió de ministres de defensa dels 27, una reunió que presidia Josep Borrell. Aquest periodista el que va fer simplement va ser agafar part d'un codi que se li va colar a la seva ministra, la ministra de defensa dels Països Baixos, en un tuit, va provar amb les dues últimes xifres, va anar provant, i quan va donar amb el codi correcte, va entrar en aquesta reunió a través de Zoom, una reunió on hi havia Borrell i els 27 ministres de defensa de la Unió Europea.
I com van reaccionar quan el van veure?
La veritat és que va ser un moment de... va ser molt breu. El periodista de seguida es va disculpar. Borrell no es va enfadar, li va dir que havia de ser conscient dels riscos que estava corrent i el periodista es va disculpar de seguida i va abandonar la reunió i l'incident, diguéssim, que va quedar aquí, però que també va posar de manifest que l'altre gran problema d'aquestes reunions per Zoom és la seguretat.
Aquesta setmana, a través de la plataforma Filmin, s'ha estrenat aquesta sèrie, Jordi.
C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. C'est vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens de même le sol, là.
A veure, això... com es titula, això, Jordi?
Parlament.
Això és Parlament. I sí. Crec que precisament se'n riu una mica de com funcionen les institucions europees, no?
Sí. Mira, us he de confessar que em feia bastanta mandra aquesta sèrie, però les últimes setmanes hi ha diverses persones i companys de professió que me l'havien recomanat i al final, com que sabia que em preguntaríeu, ahir a la nit vaig veure els primers capítols.
Ah, sí?
És veritat que moltes vegades les ficcions sobre una realitat que coneixes bastant solen decebre, almenys a mi, però vaig trobar que és força divertida i que s'ajusta bastant dins de l'exageració al que és la realitat. Ahir veia el primer capítol que comença amb un assistent d'un eurodiputat perdut pels edificis del Parlament Europeu. Això és veritat, és molt complicat trobar-se dins d'aquests grans edificis. De fet, jo els primers anys em perdia molt i em vaig haver de descarregar fins i tot un mapa al mòbil que encara porto per trobar-me. I també és veritat moltes de les altres coses que s'hi expliquen. Per exemple, el tema dels lobbies. Els lobbies són molt evidents al Parlament Europeu i arrel de veure ahir aquests primers capítols de Parlament vaig recordar com l'any passat, per exemple, alguns eurodiputats havien rebut ampolles de Moët Chandon perquè s'estava negociant l'acord comercial entre la Unió Europea i el Vietnam, i l'ambaixada del Vietnam a Brussel·les va enviar directament ampolles de Moët Chandon a alguns eurodiputats.
Els compraven una mica, eh?
Sí.
De fet, també crec que se n'en fot bastant d'aquesta inoperància a vegades, o que molts eurodiputats realment a vegades fa la sensació que no treballin gaire, no?
Clar, has de pensar que són 751 o 754 eurodiputats al Parlament Europeu, cada eurodiputat diguéssim, d'un perfil molt determinat, i cada eurodiputat té una oficina que té uns recursos bastant generosos, que té assistents, i òbviament no es pot generalitzar, però clar, entre aquests 700 hi ha de tot. Mm-hmm.
Jordi Baró, una abraçada ben forta cap a Brussel·les. Cuida moltíssim.
Gràcies, igualment per vosaltres.
5 minuts per arribar a les 12 del migdia. Farem una petita pausa i de seguida ens actualitzarem també amb les notícies de la Neus Bonet i després, evidentment, nou capítol del Prohibit parla de futbol amb la Gemma Herrero i el Toni Padilla, que ja estan aquí a punt. I també avui amb el Pep Noguer obrirem els fogons. Avui parlarem de guisats amb el Pep Noguer. Fa fred, fa mal dia i també fa dia de fogons i de cuinar. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.